L'Àgora, de dilluns a divendres a 6:15 de la tarda a Ràdio Estel. Avui, llevat dins la pasta. Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel ideat i produït per la Pastoral Obrera de Catalunya.
Sigueu benvingudes i benvinguts, estimats oients, a un nou programa de Llevat dins la pasta. Aquest programa que fem a Ràdio Estel pretén aprofundir en la realitat del món del treball que vivim, una realitat que ens interpel·la i ens crida a transformar-nos i també les estructures que no ens deixen viure com a fills i filles de Déu. El nostre programa el podeu escoltar cada divendres a 6:15 de la tarda i també el rematem el dissabte a 6:00 de la tarda. Si no el poguéssiu sentir en aquests horaris, el podeu trobar a la secció Ràdio La Carta del web radioestel.cat i també a la plataforma ivox.com posant el cercador Llevat dins la pasta. El 8 d'abril de 1971, a Orpington, un suburbi del sud-est a Londres, es van reunir representants de les comunitats gitanes europees. Enguany, fa 50 anys d'aquest anomenat primer Congrés Mundial del Poble Gitano. Durant tot aquest temps, s'han succeït debats sobre la identitat i l'estat-nació d'aquesta ètnia minoritària d'origen indostànic i amb un mil·lenni de presència continuada a Europa. Aquest debat està travessat per la persistent discriminació social patida arreu d'Europa, acompanyada d'un immens estigma sobre la romanipen, que és la consciència de ser gitano. És un terme preferit a dir gitanitat. Això ens ho diu el politòleg Jordi Perales Jiménez. I és que fins a un 80% de la població gitana estudiada en l'informe de l'Agència de Protecció dels Drets Fonamentals de la Unió Europea està en risc greu d'exclusió social. Per parlar d'aquesta qüestió, avui tenim entre nosaltres a l'Elisa Soler Reverté, que ens parlarà del poble gitano, de la seva diada, que ha estat molt recent, el dia 8 d'abril, de les reivindicacions que tenen i de les seves aportacions. L'Elisa és directora general de la Institució Javeriana, forma part del col·lectiu Religioses en Barris i també és companya, per tant, de la Pastoral Obrera. A més, pertany al grup que va fundar Dona i Presó fa més de 3 dècades i és ja mestra jubilada que s'ha dedicat durant bona part del seu exercici professional a l'alumnat d'ètnia gitana. Elisa, benvinguda a casa teva.
Gràcies, igualment.
Anem a treure alguns vels, no? I algunes, podríem dir, males vibracions, el pes que hi ha sobre aquest col·lectiu gitano. Sempre ens recorda, Elisa, que només hi ha una raça, que és la humana, i moltes ètnies. Pel que fa a la gitana, vam tenir ocasió de parlar amb una antropòloga social, la Montserrat Clua, i ella deia que totes les societats tenen una minoria invisibilitzada i que els gitanos eren la nostra a l'estat espanyol. I estaries d'acord amb aquesta afirmació?
Sí, estic molt d'acord, perquè tinc experiències que ho demostren. D'anar a buscar feina amb noies gitanes i donar-los amb la mateixa titulació i donar-los imbatres i amb elles pel ser gitanes no ser-hi. O anar a un restaurant que les he convidat a menjar, amb un grup d'alumnes, i quan van veure que tots eren gitanos ens van posar uns biombos perquè el resta del restaurant no ens vegés. O sigui que quan es fan visibles els volem invisibles. I en les estructures socials quasi són invisibles. Ara comencen a despuntar, comencen a estar presents en molts foros perquè ja tenen una consciència i una formació molt més gran, però sí, estic totalment d'acord.
Això denotaria, per tant, alguns signes de societat racista?
Totalment. Uh-huh. Som una societat racista, però amb els gitanos molt especialment, perquè lo diferent que conviu amb nosaltres, no ho acceptem. no acceptem la diferència. I el no acceptar-la ens crea un rebuig i no volem saber res. En una escala de veïns venen quatre famílies de migrants i una gitana amb un comportament igual que tothom, però la família gitana se la té de segona categoria.
Mm-hmm. Això es reflecteix també en les lleis, Elisa? Hi ha algun tipus de consideració diferent? Com tracta la llei a l'ètnia gitana?
No, la llei la tracta igual que tothom. Ara mateix, aquesta és una sort aconseguida a través de la democràcia. La llei ens iguala a tots els espanyols i a tota la gent que viu a Espanya. Però una cosa és la llei i una altra és la situació social en què vivim. Hi han hagut lleis discriminatòries molt, molt fortes dels gitanos, però actualment la llei és igual. El que passa que, com que som racistes, que ja ho he dit abans, doncs la discriminació fa que moltes vegades els gitanos quedin en segon o en últim lloc. Mm-hmm. En un col·legi, per exemple, hi apunten el nen i veuen que hi van gitanos i el treuen. I en canvi, la convivència i el conèixer-los, tot això és un enriquiment. Però tenim por a la diferència, i sobretot a la diferència que els gitanos ens aporten, perquè és una diferència cultural, no solament de què conviu amb l'idioma o el que sigui, sinó una cultura diferent.
Elisa, quan vas començar a treballar en població gitana, i sobretot en l'àmbit educatiu, el 80% en aquells inicis era població pobra i sense estudis, sense saber escriure ni estudiar ni llegir, no? Vivien en barraques. Això, suposo, hi han hagut canvis a positiu?
Per suposat, sí. Mm-hmm. Jo vaig començar al Camp de la Bota als anys 80 i 78 o així. I de llavors ençà, doncs, la situació és totalment diferent. Els nens van anar a escola, però quasi cap va acabar la primària, i avui dia molts nens gitanos ja han acabat la primària, la secundària, inclús estan a l'universitat. El que tenim de distingir és que el món pobre, jo he treballat molt amb els gitanos pobres, doncs aquests tenen molta més dificultat de cultura, d'escolarització, tenen molta més pors, i els gitanos ja més normalitzats econòmicament, més benestants, doncs valoren molt la cultura. Cosa que abans, encara que fossin benestants, et deien en una escuela paya no lo llevo. Eh? I llavors doncs, no podien estudiar, i ara no. Ara ja hi ha molts universitaris i universitàries que quan jo vaig estar allà, pues, arreu de tota Espanya igual hi havia un 2% de població gitana que anava a la universitat, i ara ja podríem dir que n'hi ha més del 20 o 30%.
Uh-huh. Abans, per això, estàvem parlant de barris que coneixem a la ciutat de Badalona, Elisa, i un tema que hi ha hagut recurrent era l'absentisme escolar dels fills i filles dels pares i mares gitanos. Això continua present, continua tenint incidència?
Això continua sent un dels problemes més greus que tenim ara mateix, i accentuats per la pandèmia, perquè tenen molta por i no els volen portar al col·legi, i l'absentisme ha sigut un problema molt greu des de sempre. Hi ha hagut uns anys que es va reduir molt poc i ara ha tornat a augmentar. Un factor és que l'escola que tenim no és una escola activa com la que hauríem de tenir. I és una escola en què seu a la cadira tot el dia, asseguts, quiets, i el nen gitano de per si es mou molt i necessita aixecar-se i veure i mirar per la finestra, i espais oberts, i això a la nostra escola no ho fem. I una altra és que en els llibres de text no hi ha mai cap referència al món gitano. Això des de l'associació que estic d'ensenyants amb gitanos, que encara que estigui jubilada segueixo participant, és una de les reivindicacions que s'estan fent. Es parla dels gitanos, jo ho he vist això, en un llibre de socials, es parla dels diferents habitatges. I es veu un edifici gran amb una família que camina per la cera, un xalet amb un senyor que està llegint i una xabola amb un gitano al costat. Aquestes imatges els nens la veuen i això rebutgen. I qui et diu això et diu el vocabulari que ells utilitzen, encara que parlin en castellà, utilitzen igual altres paraules, mai les tenim en compte i són paraules ben correctes. I aquesta discriminació està també en l'ensenyança. I després es gatitzen les escoles. Si va una família gitana, no hi vol anar una paia. I els gitanos s'ajunten tots a la millor en una mateixa escola i això crea pues, també dificultats, perquè la convivència té de ser entre tots, no solament ells per un cantó i nosaltres per un altre.
Són escoles d'un sol color, d'un sol signe. Sí. Parlem d'aquesta diada que es va celebrar ahir, el dia 8 d'abril, la diada del poble gitano, d'aquesta bandera, no?, que també reconeix aquest poble, de l'himne, tots aquests aspectes culturals que segurament també del paper de la dona, no? Això ens podries concentrar una mica o destilar, no?, aquesta experiència teva de tants anys.
A veure, el paper de la dona, jo puc dir que la família gitana, com les nostres, són patriarcals, però la dona, en tot el que té a veure amb la casa, és la que organitza i la que mana i la que educa els nens. I el pare és el que té, com si diguéssim, el manteniment del poder. Això també s'està perdent, però la dona és un puntal molt més fonamental a la família gitana que la nostra. I jo he conegut matriarques, que són les que inclús massa manen per sobre de l'home. I la cura dels fills i tot això ho tenen les dones, però el qui porta els diners a casa pues, normalment és l'home. Encara que les dones en les situacions de pobresa doncs, tenen de buscar-se la vida uns i altres, la dona i l'home. I les nenes, quan neix una nena, són ben rebudes, no passa com en altres cultures, que potser no són ben rebudes. Els hi agrada tenir un nen, un baron, però les nenes són ben rebudes també. En quant a lo de la festa, jo hi penso anar, si la pandèmia ens ho permet. Es fa a tot arreu, els gitanos s'ajunten, es vesteixen de luxe i a la vorera dels rius que tenen més a la vora tiren molts pètals de flors, de roses sobretot, i també llums pels difunts que hagin tingut durant l'any.
Candeles, llums de...
Sí, que pel riu van baixant i, segons ells diuen, pues, tots els rius van a parar al mar, doncs tots els pètals i els llums es troben al mar. I és una manera d'identificar-se com a un poble que està vivint en molts llocs i que en el mar s'ajunta tot. Es canta l'himne de Helem Helem i normalment hi ha algun discurs i després es fan els actes institucionals. Aquí a Catalunya això ho fem a la vorera del riu Besòs i el dia 8 al migdia doncs, es tiren les roses i es fa la festa.
Molt carregada de simbologia.
Sí, I la bandera pues, té dues parts. Horitzontalment la part de dalt és blava i la part de baix verda, que significa el cel i la terra. I al mig hi ha una roda de carro de color vermell que és per recordar que han sigut un poble itinerat i el vermell que és el símbol de l'amor. Aquesta bandera pues, està ara mateix ja està al Parlament Europeu, està al Parlament Espanyol, perquè molts gitanos han lluitat perquè això fos així.
Abans has fet referència, Elisa, que en els llibres d'història estem parlant d'un poble pràcticament invisibilitzat, també la manca de recollir aquest llenguatge, aquesta especificitat. Tota aquesta història positiva, en canvi, en els mitjans de comunicació, més aviat quan surten fets o notícies referides en aquest poble acostumen a ser negatives, amb una estigmatització d'aquest poble. Veiem també molt estereotip i generalització. Què es podria fer per contrarrestar aquesta dinàmica, Elisa?
Pues el primer és intentar apropar-nos amb ells i conèixer-los. Això seria fonamental. A mi em va canviar la vida el conèixer els gitanos i un estiu em vaig anar a viure amb ells a la Xabola. Els conèixer-los a mi em va canviar la vida, perquè viure la pobresa i ser solidaris, perquè a mi no em costa gaire ser solidària, perquè tinc tot el necessari, però dintre la pobresa ser solidaris. L'acollida, una acollida extraordinària, siguis paia, siguis gitana, si t'hi acostes seràs ben acollida. I després el saber compartir. Un no tenia per sopar, l'altre tenia una síndria, doncs es repartien la síndria. I qui et diu això et diu quantitat de coses. Que anem de colònies i una nena no tenia mudes i ve una altra i li porta roba de la seva filla perquè pugui venir de colònies, a punt d'agafar l'autocar. Vull dir que experiències d'aquestes n'he tingut moltes i és una realitat així.
Recordem als nostres oients que avui estem entrevistant a l'Elisa Soler Reverter, que és religiosa i mestra jubilada i durant molts anys, i de fet encara manté aquest vincle, es va dedicar a l'alumnat d'ètnia gitana. Elisa, hem llegit en el llibre Resistències Gitanes, que van escriure el Nicolás Jiménez i la Sílvia Agüero, que una de les paraules, un dels signes distintius que podrien definir aquest col·lectiu tan, tan divers i estimat per tu és la resistència del poble gitano. Creus que és així?
Sí. Si han passat tants segles oprimits, castigats, empresonats i morts i estan encara reivindicant lo seu, això és resistència pura. I per una altra, jo també diria consciència. Cada vegada tenen més consciència de lo que són, s'enorgulleixen i no ho tiren mai enrere. I després hi ha gitanos famosos i que no han dit mai que eren gitanos.
No han fet bandera d'això.
L'Elvis Presley és gitano. I el Carlos Chaplin era gitano. Gent molt famosa. I bailarins i cantadors, i no es nomenen mai. Només els anomenen ells i diuen «esto és cosa de gitanos». I és cosa de la nostra cultura, també. Però el ser diferent no ho volem reconèixer.
Elisa, tu ets religiosa. Com has vist que ells expressen la seva fe? Com has viscut aquesta part de la seva?
Ui, a mi m'estimaven molt i sabien. Em deien, la Elisa que venga a la boda gitana perquè està casada con Dios, perquè a més hi poden anar les dones casades. I deia, està casada con Dios, que entri, quan li treien el pañuelo, no? Però ells creuen en un sol Déu, això ho tenen claríssim, I aquest Déu és el Déu que els ajuda, el Déu que els estima, i ells ho viuen, a les nostres esglésies els hi fa por. Jo vaig anar a Roma amb ells quan la beatificació del Ceferino i tenien por d'entrar a les esglésies, perquè són fosques, perquè hi ha moltes estàtues i, bueno, els hi fa por. Els hi da l'atxe, que diuen ells, me da l'atxe. I en canvi, són religiosos. Ells, tu vas a casa d'ells i veuràs quadres del Sagrat Cor, sobretot que amb el cor que es vegi molt fort, o de la Mare de Déu, però ells creuen en un sol Déu, creuen en els morts i en la resurrecció dels morts, i després ho fan a través de l'Iglésia dels Aleluies, que diuen, que és l'Iglésia protestant, la rama dels Aleluies, que han sapigut agafar el sentit del poble gitano. I ho fan tocant palmes, cantant, i tenen les seves litúrgies, tenen les seves reunions a domicili per treballar la Bíblia, i tenen moltes coses. I això també sembla que sigui... Jo conec diversos pastors, i sobretot alguns millor es passen una mica, però altres no. I després, per mi la creença més important és això, que creuen en un sol Déu, i després que ho viuen els valors cristians, que diem. Viuen la solidaritat, viuen el compartir, viuen el cuidar dels avis i de la gent gran, cuiden molt dels nens, i tot això crec que són valors purament cristians i ells ho viuen molt.
Doncs, Elisa, t'agraïm aquesta transparència i aquesta generositat al compartir una vida com la teva, que pel que travessada, no?, per aquesta convivència amb el poble gitano, i que t'ha canviat radicalment, no?
Sí, sí. Jo només diria, per si ja té d'acabar, de que la gent intenti tenir amics i amigues gitanes i veurà que és una diferència inquietant, com diu la Teresa Sant Roman, una antropòloga que té especificat amb el poble gitano, i té un llibre que diu La diferència inquietant. I això és el que demanaria, que ens apropéssim amb ells, que no els hi tinguéssim ni por ni rebuig. I que coneixent-los els estimes.
Doncs recollim aquest guà que ens llences. Gràcies, Elisa.
Molt bé.
Llevat dins la pasta, un programa de Ràdio Estel amb testimonis que estimulen a transformar el món amb l'estil del ferment de l'Evangeli.
Un dels objectius que tenim en aquest programa, el Llevat dins la pasta, és ajudar-vos a descobrir o redescobrir la doctrina social de l'Església. Es tracta d'un compendi de textos creats al llarg de la història de l'Església i que expressen el pensament sobre les diferents realitats humanes i socials que s'han anat plantejant a la llum de l'Evangeli.
L'orientació per a una pastoral dels gitanos de l'any 2005 diu el número 44. Els textos escolars presenten amb freqüència una visió històrica i sociològica de la població gitana heretada dels prejudicis que s'han anat comunicant de generació en generació i que segueixen alimentant una actitud general de desconfiança. De manera anàloga, la informació difosa a través dels mass media rares vegades transmet al gran públic els valors positius de la cultura gitana, essent molt més freqüent la difusió de notícies negatives que contribueixen a menystenir encara més la seva imatge. Resta, doncs, per dur a terme un gran treball d'obertura i informació per desterrar dels cors la desconfiança, sostinguda per una literatura crítica i tristament generalitzada en la societat que alimenta l'actitud de rebuig.
Per aprofundir-hi, a Llevat dins la pasta, proposem aquests recursos.
Avui us recomanem dos llibres, un que ens ha proposat l'Elisa, de l'antropòloga Teresa Sant Roman, titulat La diferència inquietante, i l'altre és el llibre que han publicat el Nicolás Jiménez i la Sílvia Agüero, titulat Resistències gitanes. Fins aquí el Llevat dins la pasta d'avui, un programa impulsat pel Secretariat Interdiocesà de Pastoral Obrera de Catalunya. Tenim un correu electrònic al programa, llevatdinslapasta@radioestel.cat, on ens podeu escriure per fer aportacions o suggeriments. Avui us hem acompanyat a les vies de so el Toni Huguet i a la conducció del programa el Joan Andreu Parra, amb el recolzament de l'equip de producció. La sintonia L'Asa que carrega és un tema original interpretat per Jaume Parra, i el tema musical Aluminium és original de Mar del Pino i també interpretat per Jaume Parra. Us agraïm l'estona que heu estat amb nosaltres i us esperem a la sintonia de Ràdio Estel el proper divendres a 2:15 de la tarda o bé l'endemà dissabte a 6:00 de la tarda. Fins llavors.